Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt bones, Marc. Què tal? Com estem?
Com estem, Tomàs?
Molt bé, molt bé. Benvinguts, mosseguis, a un nou episodi de Mossega la poma, el 634.
Avui ja estic a casa, eh? Ja no estic a la vorera del Guadiana.
Em fa gràcia perquè tu ets a casa, però mira el tercer en discòrdia, que és el senyor Dani Aragall. Mira per on està. Un segon, eh? Hola, Dani.
Com estic? Hola.
Hosti, tu! Podcasting a la fresca.
Què fas? Ah, passejant el Rico.
He fet un passeio.
Un passeio.
I de passada he gravat una miqueta de vídeo a 360 graus.
Ah, molt bé. Estàs amb el micro de la càmera, no? O del mòbil?
Del mòbil, però em mutejo per no fer sorolls.
Molt bé, senyor. Doncs benvingut. Avui, presentant una mica el contingut previ, perquè ja sabeu que nosaltres presentem una mica, després fem el que ens dona la gana. Perdoneu, deixa'm que posi el background correcte. Vale. Doncs, avui teníem diversos temes. Bueno, d'aquí a res, d'aquí a unes
keynote,
hores...
D'aquí quatre d'allò, i és escandalós. Últimament, sempre que hi ha un keynote, els diaris... Esto es lo que presentará Apple avui. I tu què saps? O sigui, que sí, que hi ha rumors.
Ho saben.
Són els rumors. Bueno, ho saben perquè hi ha hagut rumors i perquè hi ha hagut filtracions, però no ho saps tot.
Amb tu hem parlat d'un tema i amb en Dani hem parlat d'un altre. Justament amb en Dani hem parlat de que les keynotes des de la pandèmia han perdut frescor, han perdut...
Sí, perquè es fan en vídeo.
Sí.
La keynote presencial i fins i tot la keynote presencial té alguna cosa. Té alguna cosa. Però a veure una cosa. Steve Jobs va inventar aquest espectacle mediàtic que van ser les keynotes, però ja no ho són. Ja no ho són.
No,
ja
més o menys ho sabem perquè, tot. Perquè no està l'Steve Jobs i el Tim Cook no és l'Steve Jobs per bo i per dolent.
Bueno, però a veure, per exemple, tens en Craig Federighi que dona el pego.
Ja, però tu no pots... Així com el Jobs podia aguantar una keynote sencera, el Craig Federighi pot aguantar...
No li deixen.
Dos acudits.
No, ja el Craig Federighi podria fer la keynote sencera ell sol, però no pot, doncs, perquè ell és un vicepresident més i amb el concurs de medir-se les tites, doncs estan tots on toca. I aquí són gent que tenen molts diners, els accionistes i d'això, i no pots d'això. A veure, recordem una cosa, recordem la tallada de cap que li va caure al Forstall. A l'Scott Forstall, que semblava que tenia que ser l'hereu de l'Steve Jobs, el substitut en Tim Cook a la de 4 dies, va fotre una mini cagada amb l'Apple Maps i li van tallar el cap, però... Estaven esperant que patinés una mica amb l'escomorfisme i el d'allò. I l'ha tallat el cap.
Apple ha canviat molt. No crec que tot sigui... Òbviament, no tots són bondats. Hi ha coses que no... Però també s'ha fet molt més gran. Però sí, és que ha canviat molt en molts sentits, Marc.
Però pensa una cosa. L'Steve Jobs ja feia les mega keynotes al 1984. O sigui, l'Steve Jobs feia les mega keynotes a les 1284, quan a l'Scalzi el va agafar i el va treure, doncs es van acabar les keynotes, però va tornar a fotre les keynotes. Vale? I algunes dures fins i tot, per exemple...
Però les keynotes d'abans eren molt d'anunci de Super Bowl, no? Com aquell que
No, compte.
És que el món ha canviat molt. El món ja no és igual que quan veiem aquelles
keynotes. No, però compte, a l'Steve Jobs era molt bo. Però molt bo vol dir bo a les dures i a les madures. Perquè hi ha una...
Bueno, era un molt mal jefe, era molt...
Sí.
Però molt difícil treballar amb aquest...
Era una persona molt dura, molt difícil i tenia tots els seus defectes. Els seus defectes ja els hem conegut i ha sortit tot. Però si tu t'hi fixes, quan l'Steve Jobs va tornar a Apple, doncs perquè Apple se n'anava d'allò i va haver-hi aquell tracte de xonses en el Worldwide Developers Conference, que llavors era el 4 Gats Developers Conference, però els 4 quedaven allà dintre, es va presentar en ser que és com va anunciar l'iMac i va dir, aquí tenim l'iMac i farem el nou i traurem el nou sistema operatiu, traurem OS 10. I bàsicament, en OS 10 bàsicament estava dient que traia fora el HyperCard, que traia fora el DocBook i que traia una sèrie de coses d'APIs i de coses internes que tenia el Mac OS que els desenvolupadors volien. I el tio va donar la cara i es va aguantar i es podeu veure com el tio agafa i es planta davant dels desenvolupadors, que bàsicament són els que li donen valor a la seva plataforma, i es va posar allà a donar respostes. I era capaç de quan la cosa no anava bé, donar la cara. Llavors, ara no, ara tot és molt... També el Tim Cook ha agafat i ha tingut que menjar-se algun pollastre i ha tingut que fer les seves reverències, les seves fal·lacions en el Trump, no? Però...
De fet, el Trump li han fet tots...
Han tingut que anar-li tots a fotre unes mamadetes superguanxes,
És molt trist,
però a veure una cosa, si tu ets el president d'una companyia com Apple, que bàsicament... El Trump t'ho pot aturar tot simplement per dir que has de pagar això a la frontera i de cop i volta tota l'estructura de costos se'n va de xonses, tu tens una responsabilitat amb els teus accionistes i dius, escolta, si li tinc que xupar la polla al Trump, li xupo la polla al Trump i si li tinc que donar una medalla, un iPhone d'or, li dono un iPhone d'or perquè és el que hi ha. Si no, no tens aquesta feina. És a dir, si tu estàs de CEO d'Apple, no ets fundador, és el CEO d'Apple, és perquè és la teva feina i sí. Ja està.
És una decisió empresarial i possiblement...
I el Tim Cook és gay i és runner i és abraçabres, però té que xupar la polla al...
És cert, però de la mateixa manera que tu pots entendre que una empresa fa el que fa, als usuaris fem el que ens dona la gana, també.
Evidentment, perquè és que és un... Però ja s'ha acabat l'espectacle. O sigui, la història
però s'ha acabat l'espectacle...
Que ho transformava tot. No, Apple ara simplement és dir, hi ha un ecosistema i mentre... no bulli prou la granota, ens quedarem aquí i de tant en tant gent agafarà i anirà marxant.
S'ha acabat l'espectacle per tres raons. Una, perquè el procés de producció és tan complex que hi passa per tantes mans que d'avançada ja sabem la majoria de coses que sortiran. Una. Dos, aquell halo que tenia Apple, que li havia donat a Steve Jobs i tal, s'ha trencat, ja no existeix, perquè el món ja no és així, ¿vale? El món ja no és com quan... O sigui, ja no podies anar a la Índia i fer un stage i tornar cantant Hare Krishna, perquè això ja no existeix.
No.
I en tercer lloc...
No. A la Índia pots anar, i són.
Oh, sí, pots.
I són, O sigui, a la Índia hi ha, i són encara, I tothom és allà a Pondicherry i els atens a tots allà, I com més paguis, més Hare Krishna farem. O sigui, no pateixis.
Bueno, això és
ja desenvolupar. Si tu vols la il·luminació espiritual, tu vés amb diners a la Índia i t'il·luminaran bé.
Ui, tot. Però si vas a Luxemburg... I si vas a Luxemburg encara tindràs més...
Et fotran el puntasso aquí al front i tot. Sí, tot el que
tinguis. Que hem desenvolupat un tema quan jo només el volia posar el titular damunt de la taula.
Deixa'm que t'obri un meló. Ara diré una cosa molt... molt
has de posar una falca i has d'anunciar el segon tema.
Com que es fa el programa és la prèvia, aquesta de mossega. Sí. Una cosa molt gruixuda, vale? Jo he estat considerant seriosament, vale? Fer cas, no li diguis, No li diguis. Fer cas al senyor R. Vale?
No.
Fer cas al senyor R. No. I comprar-me un Galaxy Fold. Vale? O sigui, a mi em toca ara el canvi i deia, mira, no m'avui esperar
el programa. Ai, no, mira, has fet màgia Hare Krishna, Dani.
En Dani porta una samarreta de color safrà molt Hare Krishna,
Molt Hare Krishna.
I amb el fons d'aquestes Dani... cortines... De la selva de Tailàndia que té aquí darrere, només falta que agafi un parell de campanetes i es posi a ballar.
El Dani té un percentatge bastant important d'ADN Hare Krishna.
Jo el veig molt...
és molt reposat i molt... Perdona,
jo
Dani.
Jo el veig volies molt dir, per...
Ho reconec.
Ja estàs a casa, pels oients. Que
sí, com es diuen aquells temples tan famosos per la selva tailandesa? Que hi ha un lloc molt...
Hi ha diversos, no?
Sí. Hi ha llocs enmig de la cel, hi ha uns temples super allòs amb les lianes que hi ha per les columnes i d'això. Jo me veig en el Dani passejant el Rico per allà, i tocant les campanes, i tot semblat una mica de safrà, eh? És un tiberi que t'hi cagues de menjar tailandès. Doncs mira, a mi em toca aquest any. Aquest any, com que hi ha un hereu que està esperant això, i allò és ell, amb el canvi, però clar, l'any que ve sortirà el Fold, l'iPhone que es doblega, val la pena o no? I al final vaig arribar a una conclusió que no m'ho feia per la meva senyora. Perquè la meva senyora i jo fem el que en Mac me diu que no s'ha de fer, i és compartir-me l'Apple ID. Compartir-me l'Apple ID en els ordinadors, en els iPads i en els telèfons. De manera que tenim les mateixes notes, tenim el mateix keychain, o sigui, bàsicament és a dir, sinceritat màxima, o sigui, pot mirar els meus WhatsApps.
Pots compartir notes en diferents Apple IDs, eh? No cal
sí, però nosaltres vam començar a treballar d'aquesta manera, llavors, clar, si hora sí. I llavors, clar, sobretot les notes, els passwords i tot aquest tipus de coses, dir, jo podria agafar i migrar-me tots els passwords i posar-me en un Bitwarden.
Tu pots tenir un One Password amb un d'això personal, i també pots tenir un One Password compartit, o el pots tenir tot compartit.
No, però al final el més fàcil és dir, ah, tinc que dir què poso aquí. Tot junt, ja està, escolta. Ja està. Tot junt, ja està. I punt. No secrets, ja està. És així. Ho fem així. I llavors, clar, el problema és que jo podria agafar i, per exemple, marxar i agafar un altre dispositiu, però, per tot, tindria fricció. I després hi ha la fricció aquesta de que començaríem a tindre com dues bases de dades, de notes o de coses que d'això és que no d'allò. I una fricció és una, o ens movem tots dos o no ens movem. Amb la qual cosa, bueno, ens quedem aquí i d'això. I després ja hi ha l'altre problema que tinc. Tinc un problema filosòfic. Fotogràfic, vale? I això és que em parlin en el d'allò, perquè vaig estar parlant amb un savi espiritual que és el meu cunyat, i ell bàsicament té un problema amb les... O sigui, jo vull tindre un zoom en el mòbil, vale? Però el que es queixa ell, que té l'iPhone 16 Pro, diu que l'iPhone 16 Pro té el zoom de 5x, llavors té el 0,5 o el 0,75, que és l'ull de peix, i després té l'UX, el 35, que és el base. Vale? I llavors té aquest òptic que simplement el que fan és que simulen utilitzar els 48 megapíxels que tens una càmera òptica de 12 megapíxels. Però llavors és el forat. El forat de distància focal entre el 5X i el UX que dius, no sé fins a quin punt és versàtil. Perquè quan jo he tingut zooms d'aquests tipus, el 18-200 que hi havia abans, que era un zoom molt, és un zoom molt famós, o un 50...
Perdona, Marc, que t'interrompeixi. Has llegit la nota que és una proposta perquè en parlem del Rafael Jesús sobre els zooms mecànics?
En els mòbils. Clar, els zooms mecànics dels mòbils no ho tinc clar perquè és que una de les coses bones de l'iPhone és que els que tenim mans de merda, com jo, o tenim merda a les mans i se'ns cauen el mòbil contínuament i el primer que fem, agafes un mòbil que s'han gastat tant diners en el disseny i es fotre-li una funda barata perquè no es trenqui, és dir, la gràcia és que no tens parts que es mouen. I llavors, a mesura que comença a caure, si tens un zoom amb parts mòbils, l'acabar caient, l'acabaràs carregant.
Ho va posar com una proposta, però és que encaixa ara mateix, Marc. Ho vaig a llegir, eh?
Fico.
El Rafael Jesús parlava del zoom mecànic. Diu així, fa referència a un article, i l'article té un paràgraf que el vaig a llegir. Diu, si el zoom mecànic és la gran sorpresa en maquinari, l'arribada d'un sistema d'abertura variable és el somni de qualsevol fotògraf. Per primera vegada podríem ajustar el diafragma de la lent per tenir un control total sobre la profunditat de camp. Això ens donaria la llibertat creativa de decidir si volem un retrat amb un fons perfectament desenfocat a un paisatge on cada detall és nítid. Si realment es pot modificar el diafragma, diu el Rafael Jesús, això ja és comentari seu, diu, seria un avanç molt important. I amb bones mans i creativitat, el món de les càmeres reflex en uns anys estarà més compromès que ara.
Sí, però sí, per exemple, hi ha telèfons, per exemple, començar el Xiaomi en té un que ve amb lens Leica, porta una òptica Leica fantàstica, i aquesta òptica Leica fantàstica ja suposo que pots fer aquest tipus de control i tens zooms mecànics, però no és un mòbil de propòsit general que la gent se li cau per les escales rebotant i que fot uns quants rebots. És a dir, a mi em preocupa això, és en el moment que comencem a dir parts mòbils, el crash test de l'iPhone que fins ara, si tenies una funda més o menys d'allò, aguantaven bastant bé. Ara ja només amb l'impacte, encara que no trenqui el vidre, et pot cascar les parts de dintre. I és simplement el que em preocupa. I el que em preocupa és això, és els punts intermitjos de zoom. Perquè si tinc un 5X, també vull un 4, també vull un 3X. I llavors diu, una cosa, o fiquem moltes càmeres
o... el que diu el Rafael, que tu puguis fer la variació del zoom. Espera, que s'ha caigut el Dani.
Llavors dir que tens un zoom mecànic. Fins ara, sí. les òptiques aquestes, d'entrada, el que tens és tens òptiques fixes, que el que fas és que pots tenir una òptica... A veure, per exemple, sempre en el món de la reflex, els millors objectius sempre han sigut dos zooms fixos. Mm-hmm. Els objectius fixos, per què? Doncs perquè és on pots agafar i afinar bé la lent.
Perdó,
i vols dir,
ara...
això funcionarà amb un f1.4 o amb un f1.2.
Ara se t'escolta, Dani, que abans no se t'escoltava.
Sí, i aquesta càmera es veu molt més bé, eh?
Sí, molt millor.
Se la veu aquí amb una qualitat impressionant, eh? Vaya camarón.
Claro, és que, en com és això de en casa de l'herrero cuchillo de palo?
Sí,
que,
sí,
ell et un tio que és professional de l'audiovisual i té uns micros de patxanga, unes càmeres que es veuen blur, i total.
Jo crec que, clar, ho tens tot, ho té tot a la vegada, eh?
Sí, jo tinc aquesta lent, aquesta càmera, que a vegades l'utilitzo com a webcam i estic supercontent. I el que comentaves, la lent fixa és fantàstica.
I és on pots tenir obertures grans o pots tenir això. L'apertura és variable.
Un 1.4
és una bèstia.
Sí, sí,
és una meravella. Pots enfocar el nas i que només es vegi el nas i l'has desenfocat.
Exacte.
Vale? És això, però clar, vol dir incorporar més elements mecànics, i això és el que, fins a quin punt això es farà tolerant a l'abús que reben aquests dispositius, perquè estàs al
molt...
cotxe i es cau entre els seients...
Sí, no, a veure, s'ha de diferenciar molt el món professional del món del dia a dia. M'agrada molt, ara que estàvem criticant el Dani, podem continuar fent-ho, fixa't com té el fons, o sigui, ja no és les cortines només, sinó que les plantes i la lluminositat, perquè les plantes no s'apotxin i creixin una mica, tot en si
entren amb el de les cortines, és tot.
És un paper, és un pòster.
Ah, és un paper, és un paper.
Ah, no són cortines.
No, són cortines.
No, perquè tens la llum en un lateral.
Ah, exacte, la tinc a llum aquí a la meva dreta.
Sí, és un pòster que imita un bosc, entenc, no?
Sí.
I perquè no és una selva, sembla un bosc bastant. Però és que està molt ben aconseguit, perquè a més està a Suècia, la llum no abunda i per això té que tenir aquests macrofocos.
Sí. I fixa't que la temperatura de color dels focus és exactament la temperatura de color del sol que entra per la finestra, perquè a l'hivern tens aquesta temperatura de color de la llum, que és el que necessites a l'hivern en moltes hores de nit.
Jo, perquè les meves plantes sobrevisquin, haig de posar un parasol, tres persianes, perquè és que entra massa llum aquí.
Tot al contrari. Fins i tot tenim un petit un armari que està buit per dins. Tenim una llum d'aquestes potents. I no sé si ho he comentat mai, però a vegades quan venen convidats a casa a l'hivern, perquè algunes plantes tailandeses les tenim allà dins, es pensen que fem créixer marihuana.
Clar, sí, sí.
I clar, el que hem de fer és obrir directament, quan veuen la llum, obrir per evitar malentesos que pensin que estem...
Aquí cultivant, cultivant coses...
Algun, diu, però què feu? És una bogeria. Heu de cultivar altres coses, no plantes tailandeses.
Heu de cultivar coses més... Bueno, més valor de mercat, home, aquí més valor de mercat i...
Bueno... Has acabat, Marc, perquè tot això era la intro.
No, sobretot no li digueu en el Raül que jo he arribat a considerar l'opció de comprar-me un Galaxy Fold. No li digueu.
Crec que
si no dirà, ja... jo tinc raó tot el dia... No, jo crec que cada vegada que diu que té raó o que ho havia dit amb anterioritat...
Mira, tens un Google, Pixel 10. Ah, mira, tens el Pixel 10. Hòstia, doncs això és nuevo.
Sí,
I... totalment. Estàs content o encara no has tingut temps de provar-lo?
Jo, és del meu marit, perquè ell era molt de Sony, però ara Sony aquí ja no en venen, ja no existeix Sony a Suècia, no sé, a Espanya, però aquí ja no. I com que va sortir aquest va estar mirant vídeos i va dir, possiblement em passi a Google Pixel, I en principi bé, les fotos bé, els vídeos bé, té el augment de és per 10 òptic i que pot arribar a 100%. A més, posa una capa d'intel·ligència artificial que et millora la foto.
Tingues en compte una cosa. Tu fas la foto a un cogombre i ell va a buscar milers de milions de cogombres i et substitueix la teva foto pel cogombre perfecte.
Exacte. Vale? Això ho van detectar ja fa uns anys amb les fotos de la lluna del píxel. Samsung.
Sí, sí. Però ara ja ha arribat ja a un punt. Ja és, o sigui, és igual. Tu li fas la foto, blur, totalment desenfocada, a no sé què, i ja li dius... intel·ligència artificial màgica, corregeix-me això i te substitueix per la foto més xula del cogombre que pots haver fet.
Mira, exacte. Si jo fos l'ajudant del Craig Federighi, vale, o un dels del costat que es mesura la tita al costat del Craig Federighi, encara que siguin dones, el que proposaria Apple és que incorporés un mode de la fotografia, que bàsicament és dir fotografia no augmentada, tal com surt de la bèstia, i a més crearia una cadena cripto de blockchain minada cada vegada que algú fa una foto que s'utilitzi per minar el consens i que hi hagués una cadena cripto que no cal que hi hagi diner, pot ser fins i tot un diner, i Apple segur que ho d'allò, però verificació criptogràfica de les fotografies. Perquè és que, a veure... cada vegada que passa alguna cosa ara i que diu, no, hi ha evidència fotogràfica, dic, està segur?
Ara no t'ho pots creure.
O sigui, avui, per exemple, deien, a la flotilla els hi han tirat un dron a Tunísia. Vale, d'acord, alguns diuen que se'ls ha caigut, estaven fotent-se un cremat i se'ls ha caigut a terra, i altres diuen, no, que hi ha vídeo. Vale, segur que hi ha vídeo? Perquè, o sigui, Si a mi em ve un senyor d'aquests i em diu, escolta, t'ajuro per a l'Snoopy que ens han tirat un dron. Vale, me'l crec. El vídeo no necessàriament. El vídeo no me'l crec necessàriament. Bueno, és molt
des
fàcil
que hi ha fotos i vídeos en els mòbils, han desaparegut els ovnis.
Sí. Han desaparegut els ovnis. Tranquil, que ja tornaran a aparèixer ara que tenim i tot aquest ara tipus de coses. No? Ja, sí. Però poca broma. O sigui, ja fa anys que ho estic demanant. I no és una cosa estranya. O sigui, quan un radar et fa una fotografia, i quan tu agafes i et fan una fotografia passant per un pas, per un peatge, per poder justificar que t'ha saltat el teletac i no has
pagat. Bueno, no, i que aquella fotografia no ha estat manipulada, això és molt important.
Exacte, aquella fotografia està criptogràficament firmada, i el que passa que, clar, aquesta és una criptografia específica i són unes càmeres que valen molts diners, i aquesta criptografia de xonses, i el projecte l'ha portat a tindre, amb la qual el cost s'ha de multiplicar per 50, perquè si no es pot donar diners no es pot donar el diner suficient a l'escopeta nacional, i tot aquest tipus de coses. Però és dir, hòstia, això es pot resoldre, i si ho incorpores, dius, és que els nostres telèfons, les fotos que es fan són verídiques. No hi ha cap periodista sense i cap blogger, ni cap vlogger que no porti una puta imatge
d'aquestes. En el cas dels radars encara hi ha una cosa addicional més, i és que aquell radar específic que t'ha fet la foto porta un certificat especial que es va analitzant.
Cada vegada que revisa.
Actualitzant per saber... la seva desviació, vale? És a dir, quina sensibilitat
correcta. L'error i la data de la darrera revisió. De fet, les empreses que agafen i fan reclamació de multes i viuen de les comissions de les multes que es deixen de pagar, una de les primeres coses que diuen és aquest radar, quina és l'última data que es va revisar.
Calibrar.
Si ha caducat, i si ha caducat, ha caducat 20 minuts, la multa no val. Però dir, una cosa que és tan senzilla és dir, ei, escolta, és que resols un problema, perquè és que, o sigui, si no és un problema encara, és perquè la gent encara no té aquesta reacció automàtica de dir, no, és que hi ha un vídeo, segur, i què, hi ha dos vídeos? Sí, vale, molt bé. Quantes torres amb el nano banana aquest que hi ha de Google, ho fas en un moment, però és que, a veure una cosa, hi ha una empresa xina, em sembla que són els d'Alibaba, que tenen un model que es diu WAN, W-A-N, que és un model completament no censurat i pots executar en el teu ordinador. I quan dic no censurat, vull dir no censurat. És absolutament marrano i fa marranades i cotxinades, però hi pots fer que faci qualsevol cosa. O sigui, hi ha llocs on la gent comparteix models, comparteix l'hores, un LoRa, és com un afegit que tu ho fiques en un model d'imatge, vale? I el que fas és que li ensenyes aquest model d'imatge a fer una altra cosa. Llavors, aquests models d'imatge poden treballar de text a imatge i d'imatge a imatge. Llavors, hi ha un model, hi ha LoRas que bàsicament és dir, escolta, mira, poses una foto de qualsevol persona, home, dona o periquito, i automàticament es despulla i apareix algú i li fica una tita a la boca. I això t'ho pots baixar ara. Vale? És a dir, hi ha els de ara aquí ve un dron i li tira una bomba i causa un incendi aquí, entens? O sigui, no és... Sí. I això és 20 minuts amb un RTX 4090 en el teu PC. En el Mac triga una mica més perquè no és una qüestió de RAM, és una qüestió de chip i en qüestió d'imatge i vídeo tiren més aquestes. Però és dir, ei, escolta, quan hi ha aquests models, i això no penso, hi ha alguns que te'l pots baixar, absolutament descontrolats. I la gent, si això ho estan... Si aquests models estan en plataformes obertes, això de dir, ei, no, és que tu ho fas una persona, la que vulguis, i te la despulla. De dir,
si ho fan servir,
immediatament, el que tu... Imagina això en mans ara d'adolescents, de classes, de bromes, de revenge porn, de tot aquest tipus. Això, merda, que t'hi cagues. Què passa? Que a mesura que això comenci a circular i hi hagi prou portades dels diaris, i hagi sortit prou vegades en les notícies d'Antena 3 i tot això, llavors començarà la gent a tindre aquesta reacció de no em crec aquesta foto.
Exacte.
I quan hi hagi una massa crítica de no em creu aquesta foto, doncs ha de sortir Google i ha de sortir Apple dir nosotros firmem criptogràficament això. Si no ho fan ara, perquè la manera de fer-ho és ficar-ho en un blockchain, si no ho fan ara és perquè hi ha uns interessos bestials perquè el blockchain no funcioni. Perquè el blockchain vol dir que quan fiques una cosa en el blockchain no la pots canviar. I això no es vol. I per això no s'està fent. Però hi haurà un moment que serà necessari.
Sí,
necessitem
passarà.
Alguna prova de veritat. I l'única manera de fer-ho és amb cripto, amb un blockchain, amb cadenes públiques, amb cadenes públiques que no es puguin hackejar.
Sí. A veure... Anem a posar una
i no volen fer-ho! Perquè no, són uns malparits! Home!
No vaig a posar la segona intro perquè ja no té sentit, perquè ja portem tot el programa fet, però sí que necessito dir quin programa estem, que estem al 634.
Ja ficadíssims en el 634. Sí,
estem acabant-lo.
Estem
gairebé en el 635.
Abans de la falca, jo tinc una pregunta. Hi ha hagut alguna revolució per demanar la falca de les propostes Moseguis?
O han ignorat? Marc, això és una cosa nostra que
vols dir
no
que escolten hi ha algú que escolti el programa?
Jo crec que sí per les descàrregues, però tampoc et podria dir... Tampoc t'ho podria assegurar.
La gent se'l descarrega, però no l'escolta.
Hi ha molta gent que salta i diu fa 3 setmanes veu dir no sé
què. Mira, justament ara parlaré d'una persona. Vaig a... Això, 634, temporada 19, de Mossega la Poma. Però vaig a posar la falca de contacte perquè tenim un nou mecenes i hem de donar les gràcies. Per tant, poso directament la de contacte.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Donen unes ganes d'aixutxar-lo i de fer-li besitos. És molt aixutxable.
És molt
aixutxable. És molt aixutxable. Sí. En fi.
Això els que escolten el programa no ho veuen, que en Dani ha agafat el Rico, el té aquí a primera d'allò mirant la càmera.
És que, a més, aquest gos, des del primer dia que tu te'l mires, veus que és un gos especial.
Sí.
Perquè és un gos que està atent, és un gos... Bueno, el Dani en els podcasts ha explicat molt la història del Rico, que té els seus intríngols, és molt maca, per cert. Si teniu l'oportunitat, escolteu-la, que és molt xula. Molt maco. Bueno, a lo que anava. La setmana passada vam començar temporada. Vam tenir aquí en Anciberado. Qui més va venir la setmana passada?
En Dani i jo.
El Dani, tu i jo, sí.
I en Rico fent coses.
Sí, estava per allà al sofà.
Fent coses.
I algun dels comentaris que va passar va ser d'un oient, un que estava per aquí mirant-nos en YouTube, que es deia Sergi Baila. ¿Vale? Doncs va acabar
amb
el programa...
Amb en Sergi ens veiem dissabte! Ens veiem dissabte amb en Sergi!
Pots donar-li molts records i jo ja li he enviat un correu, sempre ho faig quan es subscriu algú com a mecenes, però és que va acabar el programa i es va fer mecenes. Ah, que li va agradar
amb
molt.
Amb en Sergi ens veiem dissabte a Tilburg, Holanda. I ens anem ell, jo, i em sembla que algun amic seu i el meu fill, al concert d'Eirion.
Que guai.
I que ens anem... De fet, les entrades me les va aconseguir ell, perquè estàvem en el tele, i ara les compro jo, que estava davant meu a la cua. Se les va comprar i això.
Si voleu fer mecenes a través de la xeta, vull comentar que just ahir es va actualitzar, es va crear tot un canvi molt gran que ja portava cuinant-se molt de temps, que s'havia intentat trobar diners i els Cesc Freixas i l'equip ho ha pogut tirar endavant i la xeta està completament renovada. Han fet un canvi 100% amb la intenció ara de donar més impuls i donar suport a la gent, als creadors que estan ficats dintre de la xeta. Jo crec que van per molt bon camí. La part, diguéssim, visual del canvi és molt xula i animar a tothom que mireu el contingut que hi ha a la xeta i que us subscriviu, no només a Mossega la Poma, òbviament, sinó a qualsevol dels creadors que hi ha coses molt interessants, hi ha molts tipus de creadors. Vale, dit això, aquesta setmana, específicament avui, en el canal de gestió que encara conservem de Mossega... No, a veure, jo no dic canal de gestió, però no és un canal...
És un canal de rants.
És un canal de rants.
És un canal de rants.
Que està format per gent que ha anat passant en algun moment de la seva vida per Mossega la Poma com a...
Com el Dani.
El Dani t'haurem d'afegir.
L'has d'afegir. Però, escolta, no vols, Dani.
No, jo crec que no t'interessa, però bueno.
No, no vols.
T'hem de donar l'oportunitat.
Hi ha vegades que dius, hòstia, està havent-hi més activitat al canal de gestió que al canal gran.
El canal normal. Bueno, però ha hagut una discussió molt interessant entre dos punts de vistes, un, el del Ludo, i l'altre, el d'en Raül Arribas, parlant del hype de la IA, no? Sobretot molt pensant en el món de l'empresa, en el món del developing. Ells, el Raül s'ho mira molt, perquè està buscant perfils, s'ha parlat molt també, com es diu, aquesta eina que ara està tan de moda i que al final aquesta eina d'IA que et crea...
Bueno, no és una eina, és un model. És una pràctica. És una manera de fer les coses. Es diu vibe coding. Això va sortir sobretot quan van sortir els primers assistents de programació. És a dir, quan tu tens el Visual Studio Code amb el Copilot original, que bàsicament el que feia... Ui, quin gatet més guapo. Doncs...
Gateta.
Gateta. És fantàstic.
Que és una senyoreta.
Quan va sortir el Copilot, bàsicament el que feia era autocompletava el teu codi. Tu li donaves while i et programava tot el bucle. O tu agafes i feies una funció, definies la funció, deies aquesta funció es connecta a la base de dades i fa no sé què, ho fiques al comentari i t'escopies
sí,
tota la funció.
Deia el Raül que ara hi ha nanos que han copiat un prompt, l'han llançat per fer codi i que es posen a LinkedIn com que són hiper, mega, super... Expert bros de...
Expert bros, sí. Jo hi vaig veure, no sé si no ho vaig veure, vaig vint en la cua de l'Abacus, perquè ara ja com a l'Abacus, el primer dia d'escola, doncs ja tothom té que anar a l'Abacus a comprar llibretes. Hi havia dues nenes, diguéssim, que tenien com entre 13, una edat indeterminada, que entre 15 anys, dues nenes, que es deien bro l'una a l'altra. I dic,
bro.
No serà fis, o tia, però t'has de dir bro... entre nenes, és dir, ja no ho entenc, però bueno, hi ha moltes coses que no tinc. Però llavors, ara farà aproximadament 9 mesos, o sigui, ja portem l'aprenyamenta, va sortir una eina, que bàsicament és com Cursor, un fork de Visual Studio Code, que es diu, o deia Windsurf, perquè ja, em sembla que l'ha comprat Google, ha fet una joint venture amb Google, va intentar comprar OpenAI, es diu Windsurf, i bàsicament és com Cursor i com Visual Studio Code. També m'agrada Cursor, està, però els de Windsurf són els que van incorporar primer el mode agent, en comptes, tu tenies primer l'autocompletar, després tenies el chat, Vale? El cursor et va incorporar al Composer on tu li demanaves en aquest fitxer em fas això i t'escrivia en el teu cos, eh? És a dir, una combinació del chat i l'autocompletar, però llavors els de Windsurf van incorporar el mode agent, que ara ja sembla ser que és cap on va la cosa. El mode agent bàsicament és dir, tu li dones una sèrie d'arxius de context i llavors li dius quina és la tasca que té que fer i llavors això l'envies amb un model prou potent, doncs com un Claude modern, un Claude 4, un Gemini 2.5, un GPT-5, un Grok 4 Fast, i aquests models són capaços d'agafar, menjar-se tot el context, llegir tot el codi, llegir el que tu li has demanat i llavors comença a generar es creen una llista de tasques. És molt interessant veure com ho fan perquè fan això del thinking i veus el que pensen. Es creen una llista de tasques, utilitzen eines, ara em connecto al terminal, ara em connecto a Git, ara busco per internet, ara escric en aquest fitxer, i va fotent, fins i tot genera programes de prova per veure si el que ha fet està bé, i de vegades és dir, li dones un prompt i et surt un programa que pot funcionar. Vale? Llavors, com que es deia Surf...
El Raül deia que sí que pot funcionar, però que s'ha de revisar i li falten moltes sempre coses per ser una peça que pugui entrar en producció.
Llavors, a veure, coses interessants d'això.
Estic fent l'advocat del diable, eh? Llavors,
la primera, com que es deia, el primer entorn que ho permetia, perquè ho permeten tots, era Windsurf, es va començar això dels vibes, de programes per vibracions. Vale? I es va encunyar doncs, en el Twitter i d'allò, es va començar a parlar de vibe coding. No sé si va ser el Carpati o va ser el Willinson o un d'aquests patums, va dir vibe coding, perquè programes amb els vibes i a tothom va dir vibe coding i es parla de vibe coding, en el qual tu no escrius codi, sinó que tens una conversació sobre el codi amb això. Llavors, hi ha algunes plataformes, com per exemple Replit, que per exemple en Rup l'ha fet servir molt, que el Replit està orientat a pràcticament tu no ets desenvolupador i només tens conversacions sobre els resultats que tu vols obtenir. I el sistema va fent i va fent refactoring i factoring i factoring. I al final és una eina que ja està marketitzada com una eina de creació de prototips. No és una eina de desenvolupament d'aplicacions, és una eina de creació de prototips. Però si tu tens, per exemple, una persona de màrqueting o una persona de producte que no és un desenvolupador, que pot estar 3 dies jugant amb el Replit i té una versió molt xula de l'aplicació que pot ensenyar a un equip de desenvolupament, mira, és que jo vull això, i li ensenyes tot aquest prototipus, llavors un equip de desenvolupament pot agafar i dir, molt bé, doncs agafarem això, i farem un disseny, i fotrem una base de dades com Déu mana, i ho farem escalable, i ho farem segur, i ho farem mantenible, i fotrem un document de requeriments, i fotrem totes les coses que s'han de fer. Però és una eina de prototipatge. Que passa que també després els desenvolupadors que fan això, quan utilitzes eines com Cursor, o com Windsurf, o com d'allò, desenvolupadors que en sabem, i que entenem l'enginyeria del software, i el que és un mòdul, i el que és una API, i el que és la seguretat, i el que és escalabilitat, i el que és un test unitari, i el que és un test d'integració, comences a mantenir converses amb aquestes coses i vas llançant agents i iteres sobre el codi amb això. Llavors, la gràcia que té això és, per exemple, és que amb models, per exemple, com Gemini, que té un context de 2 milions de tokens, tu pots agafar una base de codi.
Però, Marc, tu acabes d'acotar molt bé per què serveix això. No és un codi que el tiris a que el pugis divendres a les 4 de la tarda a Prot. No,
que
pots...
no es pot pujar divendres a Prot, però el que ja diu, el que ja estem dient aquí, clar, la gràcia és si jo estic en un projecte que té 200.000 línies de codi i estic en un projecte amb 200.000 línies de codi, jo soc capaç d'absorbir-ho, però en canvi puc dir, ei, busca'm on està això, analitza aquest book, identifica quins són les parts dels fitxers relevants i llegiu amb... És com una eina d'amplificació del que jo puc fer. Si jo, per exemple, tinc una sortida de terminal on hi ha hagut un error, però analitzar-ho són 85 línies de prints en l'STD Auto, on jo tinc que analitzar la tira de coses i em surten coses superxungues, dic, ei, això no ho puc fer. Llavors, tinc un problema.
Sí, el que passa que això... no és el que es ven.
No és el que es ven, perquè és el que diu en Raül. Et connectes a YouTube i hi ha algun gamarús que et ven un curs i et diu, no, tu en 4 dies te voy a dar unos cursillos que te voy a hacer muy baratitos y tú vas a ser capaz de desarrollar como si fueras un ingeniero pues con una carrera de 6 años y 20 años de experiencia. Doncs no, tio, no. No, el que passa és que si ets un enginyer que tinguis tota una carrera i uns quants anys d'experiència, pots amplificar la teva capacitat de treball. Tu pots agafar bueno, i copiar tota una sèrie de programa i tindre una conversació.
Tu deies que amb en Rup heu estat fent coses que d'una altra manera haguéssiu necessitat 6 persones per tirar
exacte.
Endavant.
Mm-hmm. Exacte.
Per cert, avui...
No ho he fet. El projecte que faig no el faig amb en Rup, eh? El faig amb un, sí, sí. Amb un noi del País Basc.
Avui
però mira, aquesta productivitat la tenim.
Sí. Avui veurà la llum una criatura teva molt interessant.
Sí, ja hi és. Ja l'hem posat a l'ou. De fet, portàvem 2 anys treballant i llavors potser un dia us faré un briefing, us explico. Mira, el que hem fet és això i segurament quan tingui vídeos on ho explico, posem a la comunitat perquè li interessi. Hem fet una eina educativa amb IA que jo crec que és interessant i l'hem fet open source perquè ha de ser open source i no perquè la fas.
Ja. Així que jo, per exemple, si tinc una idea d'alguna aplicació o alguna cosa, podria fer un...
No un prototipus.
Un prototipus.
Un prototipus. Però, per exemple, nosaltres el que hem observat és que si tu, per exemple, un estudiant meu, el curs passat jo els vaig demanar un projecte que van estar com 5 setmanes treballant, integrant diferents tipus de conceptes d'IA aplicada al desenvolupament, utilitzant IAs en 5 setmanes. I al final havien de fer un projecte final. Vale? I el tio aquest, que és una màquina, va aconseguir que el projecte fer-lo amb un sol prompt. Va agafar un prompt i el va d'allò. Què passa? Jo li vaig dir, Albert, envia'm el prompt, sisplau. Clar, em va enviar el prompt i doncs nosaltres a l'OPC tenim, a la Facultat d'Informàtica, hi ha una assignatura que és Enginyeria de Requisits, que bàsicament ensenyem com escriure un document de requisits ben escrit. Clar, aquell prompt era de matrícula d'honor de l'assignatura d'enginyeria
de requisits. Però aquell prompt hauria tingut...
Estava claríssim, diàfan, l'arquitectura, el que tenia que fer, com ho tenia que fer, amb quines llibreries, tot perfecte, superben estructurat.
És que el projecte d'aquest nano va ser el prompt.
Ah, exacte. No, però ell tenia molt clar.
Clar, i els conceptes...
Comprenia totes les tecnologies i totes les parts i tot els d'allò. I simplement al final va dir, aquí tens tot el patricol. Aquí tens tot el patripol. Per exemple, si tu ara, per exemple, amb qualsevol eina de vibe coding li dius, escolta, programa'm un snake, no cal que diguis res més, et programa un snake. Per què? Perquè en el sistema d'entrenament ja té els requisits de l'snake. M'explico? Però el problema és, hi ha molt de Dunning-Kruger que diu, és que ara jo seré capaç de fer qualsevol cosa. I en Raül té tota la raó. Escolta, no podem, un senyor que agafi un senyor per tenir un AutoCAD no pot dissenyar un edifici per molt que tingui un AutoCAD, amb intel·ligència artificial, perquè no és arquitecte i perquè no sap moltes coses i el pitjor de tot. I aquest és el pitjor problema del Dunning-Kruger. Quan no saps el que no saps. Hi ha el que tu saps que no saps, tu saps el que saps, saps el que no saps, però quan no, la part que no saps, aquesta és la perillosa de veritat. Perquè no saps com de gran és. No saps com de gran és. Llavors has d'entrar, quan entres en un ram, saps moltíssimes coses i hi ha tortugues fins a final de baix, fins al final de tot. Hi ha moltíssimes històries. I veure un mercat, veure, per exemple, la tecnologia a l'empresa des d'un punt de vista o d'un altre, vale? Per exemple, l'altre dia discutíem, ai, com fem això per compilar? Dic, fota-li un Mac Studio, comparteu-ho i això i ja està. I diu, no, però això no puc perquè tinc unes coses des del meu punt de vista empresarial i això no puc prendre aquesta decisió. Jo no conec els seus requisits i, per tant, no puc ni aconsellar-lo perquè no sé el que no sé de la seva situació i de quines garanties té i de quin tipus de pressupostos i a qui té que donar d'allò. Doncs no saps el que no saps. Llavors, clar, aquestes eines diuen, no, és que tu faràs això. Sí, però tu no saps el que no saps. I, per tant, el que sí que passa és que podràs tindre processos d'aprenentatge accelerat. Mm. I aquestes eines et permeten aprendre, perquè tu pots dir, jo em passa que he d'utilitzar una llibreria, dic, aquesta llibreria no. Em passa, tinc que utilitzar una llibreria per fer aquest tipus de cosa. Molt bé. Que fas el ChatGPT i li dius, quines alternatives tinc? Bé, aquestes 4 llibreries. Pros i contres a cadascuna. Molt bé. Però ja no em quedo amb quin preguntar-li pros i contres amb cadascuna. Dissenyo. Escric un parell de paràgrafs d'algun tipus de prova que s'encaixa amb el meu cas d'ús i li dic, fes-me una prova petita que s'encaixi amb aquests paràgrafs per cadascun d'aquests dallonses. I els provaré. I miraré el codi, i miraré com de fàcil ha sigut instal·lar-ho, i miraré com ha funcionat, i miraré el rendiment. I de cop i volta, amb una horeta, jugant amb el ChatGPT, he provat les 4 llibreries, en comptes d'anar-me a les pàgines web i veure una taula d'aquelles on hi ha coses de color verd i coses de color vermell que ha fet algú que no sé què coll em vol vendre. que és el que tenen que fer moltes vegades els CEOs d'una organització. Jo és que he anat a una web i m'han dit que això i algú ha fet aquest benchmark. Aquest benchmark et vol vendre alguna cosa. Fes-te'l tu. Diu, hòstia, però és que no me'l puc fer perquè això és una setmana de feina. No, ara és una hora. Però sí, has de dir... I ja, amb els temps que portem, dedicar una hora és l'hòstia, no? Però és que en una hora pots fer la prova i pots prendre una decisió més o menys informada. I hauràs vist quina pinta té el codi i hauràs vist quin és el rendiment i si necessites que hi hagi molta capacitat, molta càrrega, doncs agafes un dataset d'aquests oberts i li casques un dataset enorme i mires com corre. I al final dius, i prens una decisió informada que abans no podies fer super, super, super de pressa. Però no és el que tu no sàpigues fer, ho podràs fer. És el que tu sàpigues fer, ho podràs fer a saco i tindràs un equip de 8 becaris que et costaran 20 euros al mes. Aquest és l'impacte. Però la gent no diu tindràs 8 becaris. Perquè hi ha gent que li poses un becari i el becari és igual de tonto que ell i no foten res.
O, normalment, el becari és més intel·ligent que ell.
O el becari és més intel·ligent, però al final el becari... Però si tu no em saps d'una cosa, no, tampoc sabràs que li hauràs de demanar. I quan l'LM t'avisi d'alguna cosa, tampoc li fotràs cas. Perquè moltes vegades aquests models, quan tu li preguntes coses, avisa i compte, tens en compte això? Tens en compte l'altre? Tens en compte això? Tens en compte
sí, però passes.
Sí, és el que hi ha. Ah, una última cosa. Sembla ser que el Megan aquest elèctric sí que té algunes bateries a sota en el xassis. Algú fins i tot ha agafat i ens ha enviat la fotografia, però té bastantes més bateries acumulades en el morro. Vale? La distribució de pesos està davant i el que jo us puc assegurar és que l'autonomia anant a 100, 120 amb un recorregut per carretera sense pendents és de 21 kWh al litre, kWh al 100 km, que és un consum absolut. Si jo partim de consums de 21 kWh al litre, he d'estar pujant a la Cerdanya. Si estàs pujant pel Bages, allà amb aquelles pujades de Manresa cap a Berga, a 120 per allò, sí, estàs gastant a 21 kWh al litre. I saps que dic kWh als 100 km. Jo us dic, ostres, tu, què fem amb aquest cotxe tan dolent? I ja està.
Ja està. Vale. Marc, tu havies de marxar.
Setmana que ve, més, us expliquem com ha anat el concert amb en Sergi.
Sí, bueno, i la keynote, que començarà d'aquí.
Sí, la keynote.
Sí, sí. Ara parlem un moment al Dani.
Aquí no, ja està. Encarregarem el telèfon que d'això i... Igual el veig tan lleig que no el vull, i m'hauré de comprar allò que dèiem abans, però el més segur és que... Bueno, que seguirem fent la contribució. Seguirem fent la contribució.
Molt bé, senyor.
La contribució a la parròquia. Passarem-nos el cepillo. Una abraçada, guapos.
I ben gran.
Adéu. Adéu.
Adéu.
Doncs per anar tancant ja, Dani, perquè només aquest tema ja l'hem tractat al principi, però em feia gràcia, com el Marc no ens deixa estirar del fil a tu i a mi, fa el seu monòleg, deia en Joan Miquel Gelabert, que va saludant per aquí al YouTube, deia, ja torneu a ser aquí, contraprograma en Apple, quina alegria de retrobar-nos. Doncs igualment, Joan Miquel, retrobar a tu i a tota l'audiència ens fa molta il·lusió. No sé si vols tirar, si vols acabar de complementar allò que hem dit al principi del programa, en relació a les keynotes, a les expectatives...
Sí, jo recordo fa, no sé, 15 anys, possiblement, quan em vaig passar a Mac i feia les keynotes i sabies que hi havia una keynote o que passava alguna cosa quan ja no podies accedir a la pàgina, a la botiga. És més, per exemple, parlant de la botiga... jo tinc dos iMacs, no iMacs, dos MacBook Pro M1 que van comprar a l'empresa amb 256 gigas de disc. Que en 256 jo no faig res. Poso quatre aplicacions i només m'hi caben dos.
Perquè tu fas producció audiovisual, és que no...
Clar, faig producció audiovisual, però no només això, sinó també necessito tenir el Photoshop perquè faig edició fotogràfica, necessito tenir l'Illustrator i necessito tenir certes aplicacions que però clar, tots amb un portàtil no m'hi caben. Així que tiro amb dos. Amb un tinc coses de vídeo i l'altre tinc coses de fotografia i de disseny.
Per fer retoc, per fer edició d'imatge, de fotos, etc.
Però clar, el que tinc a casa, el que m'enduc a casa és un, no m'enduc els dos. M'enduc un, l'altre el tinc a la feina. Quan estic a la feina utilitzo el Mac Studio, que allò sí que no hi ha cap problema, tinc, em sembla, 2 teres de disc dur. A part de l'extern i tot això, cap problema. Clar, li he dit, escolta, mira, com que necessitem un per l'estudi, jo utilitzo 2. Per què no l'empresa me'n compra un amb 1 tera de disc dur i ja no he de tirar amb 2 portàtils, amb un ja tinc suficient i el segon es pot estar a l'estudi, com a ordinador d'estudi. I em diu, ah, vale, doncs entraré a la botiga i miraré quins models hi han i aviam qui hi entra i diu, la botiga està tancada. I em diu, ostres, quina empresa es pot permetre el luxe de tancar la seva botiga durant hores perquè tenen una presentació.
Hi ha un tema tècnic, no només perquè hi ha una presentació, que sí, hi ha un tema, sí, ho aturen tot perquè ara quan acabi la keynote la tornaran a obrir, hauran incorporat els productes nous i hauran retocat els preus dels productes antics. ¿Vale? Uh-huh. Aleshores, perquè no hi hagi versions de la mateixa pàgina donant voltes amb diferents... Saps el que vull dir-te? Que tenim... sí que és veritat que està tot molt ben programat, força en el refrescament i tal, ¿vale? I sí que és veritat que ho allarguen més del que seria normal per un tema marketingià, d'expectatives, de lo que tu vulguis, però a darrere hi ha una raó tècnica. Jo el que volia comentar és que fa uns anys tenia ganes d'anar a veure la keynote, a veure què es presentava, a veure què... I no ara, no aquest any, per lo que dèiem del tram i... Que a mi això, la veritat, em remou l'estómac molt fort. Sí. ¿Vale? Però ja no és això, sinó que abans de que passés tot això, jo ja havia perdut una mica la xispita, saps? De què anaven a dir. Entre altres coses, perquè la majoria de coses més o menys ja la sabia. 2, moltes coses que han dit que a mi m'han cridat l'atenció no les he pogut fer servir. Perquè o no han sortit, o no han sortit en català, o no es poden implementar a la Unió Europea. Vale? Saps que hi ha una utilitat que tu tens a l'iPhone i a l'iPhone el pots veure en el teu Mac. A mi això em aniria de conya, perquè controlaria el telèfon i no hauria d'aixecar, agafar-lo, tocar-lo, tocar els botons. Ho podria controlar des del Mac. Jo estic moltes hores davant de l'ordinador, davant del Mac, i pues, Europa no pot funcionar. No m'expliquis per què. No sé si és un tema de la Unió Europea o és un... Sí, suposo que algun tipus de restricció. Però què vol dir això? Que al final... Bueno, i a més està tot el tema de la IA. Primer, o sigui, a mi la IA no m'interessa. A mi el que m'interessa és que el Siri sigui molt més productiu del que és ara i faci coses que ara no fa. I que li digui una cosa bastant poc concreta i que ell acabi de posar el context, perquè el context de casa meva, que és on jo faig servir habitualment Siri per encendre llum, per temes de domòtic i tal, no canvia. És el mateix. I Siri és cada dia més tonta.
Sí, sí. Vale? Sí.
Aleshores, a mi la IA no m'interessa. El que m'interessa és que m'entengui més fàcilment i faci les coses millor en el context meu. Que li diuen IA, no sé què, però no sembla que estigui això pas disponible tampoc a curt termini. Què vol dir amb tot plegat? Que, vale, un iPhone 17 Air, que no sóc jo candidat a tenir-lo perquè a mi no m'agrada lluir res, o sigui, no m'és igual que sigui fi o tal, jo el que necessito és que em faci el màxim servei i que sigui fi no m'ajudarà més del que ja tinc al meu telèfon, no sé. Que en el fons estic una mica destrampat, això és el que volia dir. Vale. I que no és d'ara, ja ve d'altres
capítols. Ja ve fa d'altres anys que no fan el one more thing, una cosa més.
No, exacte, no fan el one more thing. I després, no sé tu, però jo és que igual em faig gran, jo què sé, igual és l'edat. Però és que els hi veig una mica el llautó, saps? O jo m'he fet més descregut i menys innocent i no... i veig altres les coses, però ara veig més les maniobres. Tenint en compte que, ara és perquè estem parlant d'Apple, hi ha altres que són maniobra pura. ¿Vale? Mira, porto tota la setmana donant voltes perquè hi ha un element que tinc cada dia present i del qual m'agradaria desfer-me, que és WhatsApp. ¿Vale? Però, clar, és que qualsevol comunicació que tinguis amb algú, que no sigui una trucada o que no sigui un correu, aquí es fa per WhatsApp. Saps? Jo què sé, si estàs buscant un pis o has de comprar no sé quantos o algú t'ha de comunicar no sé què, no t'envia un correu. Sí, et poden enviar un correu electrònic, però és com més formal. No sé. És un...
No, el WhatsApp no... Hi ha gent que l'utilitza, però no... Jo no el veig tan amb una difusió tan gran com la que pot haver a Catalunya, el WhatsApp.
Jo crec que és a tot l'estat, però sí. Jo què sé, és que avui he tingut diverses comunicacions noves amb persones que ens hem vist en algun context i que jo què sé, per exemple, com a radioaficionats, quan vam fer una fira que es fa a Cerdanyola anualment, vam quedar un grup de persones que estàvem interessats en el programari, sobretot programari open source de radioafició, crear un grup permanent de suport i treballar per traduir, per fer les traduccions al català dels softwares que més s'utilitzen. No? Jo crec que és una bona idea, és una idea que a més som un grup gran, o sigui que ens la podem repartir, crec que col·laborant així una mica tots una miqueta, el resultat pot ser molt interessant perquè fem moltes traduccions. A més, tots són productes, sí, ens li donem prioritat, òbviament, als productes open source que ja tinguin un patró de localització, que és relativament fàcil. Bueno, total, que per lo que sí, aquesta persona ha hagut de contactar amb mi, com ho ha fet? M'ha enviat un correu? No, m'ha localitzat per WhatsApp. I aquí això passa molt, o vas a una botiga a fer una compra, no, mira, o reserves qualsevol cosa, o envia'm no sé què per reserva, tot es fa per WhatsApp. No sé.
Aquí, per exemple, les empreses no utilitzen WhatsApp. Jo no he vist cap empresa que utilitzi WhatsApp.
Ni els petits comerços.
No. Aquí, com ja tenim una aplicació que es diu Kibra.
Kibra.
Kibra. Que és una aplicació que en principi va néixer per rebre notificacions del govern com cartes certificades i les tens en el teu mòbil, et valides i tot això amb el sistema que tenim suec. Però, a part, fa uns anys van activar l'opció de tickets i les botigues poden enviar-te el teu tiquet de compra a través de la mateixa aplicació. I tiquets de compra o qualsevol comunicació inclús interna a través d'aquesta aplicació. I com que ja dic, et valides doncs, en l'aplicació de validació que tenim aquí a Suècia...
Però això està molt bé perquè ja hi ha un mecanisme més o menys genèric o general que... tot i que el propòsit sigui en lloc d'imprimir un paper, no? Que sempre és un rotllo. Escolta, t'envio el tiquet. Per quin sistema? Per al sistema que has comentat. Clar, si aquest sistema incorpora un chat, les comunicacions... Escolta'm, que no m'ha arribat el tiquet, que no sé què... Oh, mira, t'encarrego no sé quantos. Això ho pots fer-ho a través d'aquest mateix sistema i no necessites un sistema de comunicació a banda com és WhatsApp. ¿Vale? Aquí no n'hi ha això i, per tant, la gent utilitza WhatsApp com a alternativa, bueno, com a sistema de chat... amb diferents serveis. No sé, intento... O sigui, és un dels darrers... Una de les darreres coses que encara tinc cada dia davant i que m'agradaria... Perquè l'alternativa és dir-li a algú, mira, no m'escriguis per WhatsApp perquè no tinc WhatsApp. O m'envies un correu si és una cosa més llarga, o em truques...
O un SMS...
O un SMS. Bueno, és que l'SMS aquí s'ha mort. Ningú fa servir els SMS. Només
no, aquí sí.
Perquè t'envia al banc un codi que necessites tenir-lo per validar no sé què, que això és molt insegur, per cert. Però és l'únic SMS que s'arriba són aquests. I el de la meva salut. Em sembla que ho arriben també per...
No, aquí, els codis, no. Aquí tenim aquesta aplicació de validació, BankID, que es diu, i que és fantàstic. Bank.
BankID.
És aquesta d'aquí. No sé si la veu. BankID.
Sí, sí, es veu clar.
I és a dir, et truca, per exemple, no sé, ara ens hem canviat de companyia de telèfon ens va trucar, com es diu? Bueno, una nova, que és Noruega, ara no me'n recordo, i em diu, mira, que et faig una oferta, t'estalviaràs cada mes 50 euros. Jo vaig dir, molt bé, què hem de fer? Diu, doncs mira, rebràs una notificació a través de BankID, t'has de validar, que conforme ets per validar que jo sóc jo i tu ets tu. I sí, sí, va, surt, obres l'aplicació, et diu que aquesta companyia, Telenor, ara m'he recordat, Telenor, demana que et validis, poses el teu codi i ja està.
És una aplicació del govern o de...
Sí,
sí, sí, diguéssim, té l'aval d'un estament governamental, no?
Sí, la van fundar bancs, els bancs, quatre bancs suecs. I a partir d'aquí, doncs, tothom s'ha anat apuntant.
Sí, és com aquí el Bizum, que no serveix per això. El Bizum serveix per enviar diners i rebre diners.
Això només és per validar. Per enviar diners tenim Swish.
Swish. El Bizum no existeix, no?
No.
És una alternativa sueca.
Exacte. I també són de diversos bancs suecs que van treure aquesta aplicació i et valides a través de BankID. És a dir, BankID és el sistema de validació que pots validar-te a tot arreu, des d'Hisenda fins al gimnàs. I després tens el Swish per enviar i rebre pagaments d'altra gent.
Molt bé. Hem d'anar acabant. Quedava alguna cosa del tema Apple, Keynotes, que volguessis comentar?
Bueno, abans feia il·lusió veure, perquè era un espectacle, era com veure un espectacle en directe. Ara, doncs sí, clar, van treure des del tema del Covid, que ho vaig veure molt bé. A més, els vídeos són fantàsticament...
Estan ben fets, sí, sí. Però sí, li han tret l'emoció del directe.
Exacte.
I es nota molt, eh?
Sí. Jo pensava que tornarien després del Covid, però, clar, veig que els hi surt millor doncs, gravar-ho, tenen més temps...
No només Apple, aquestes grans corporacions... Com t'ho diria, volen tenir-ho tot extremadament controlat.
Vale?
El missatge, haver-lo revisat moltes vegades, haver-lo analitzat des de molts angles, perquè no se'ls escapi res. Clar, en un directe, per molt assajat que ho tinguis, et poden passar coses. I d'aquesta forma poden ser més espectaculars en determinats moments i, sobretot, tenir molt més controlat el missatge o el guió que volen dir. Mm. I Apple... d'entre totes les companyies macros de los siete magníficos, és una de les que més vol tenir el missatge hipercontrolat. No? Mm.
Jo estaré pendent, perquè tinc el 12 Pro Max que la bateria li està durant bastant poc, tot i que tampoc és un gran problema, i veurem aviam què treu, si em passo el 17 o em passo el 16 o no em passo a ningun lloc. I m'estalvio aquests diners. Els tinc estalviat, porto un any estalviant i així per poder fer la compra.
M'agrada que ho diguis perquè de fet jo porto més d'un any havent-hi estalviat, perquè jo tenia en el calaix tenia tres coses a canviar. ¿Vale? Jo tinc un Mac Mini M1, el primer Mac Mini M1, i la veritat és que l'M4 d'aquest any m'ha cridat molt l'atenció. ¿Vale? Tenia un M4 Pro. Però veient com van les coses i que no estic canviant, no estic afegint o no estic renovant la meva càrrega de treball, el Mac Mini funciona, podria funcionar potser una miqueta més desfogat en alguns moments puntuals, però no tinc cap necessitat de gastar-me 2.000 o 3.000 euros amb un Mac Mini Pro M4 ara mateix, perquè abans, o sigui, anys enrere, era més alegre a l'hora de prendre la decisió de canvi, ¿vale? I aquest any no ho soc, ho vaig comentar la setmana passada, perquè no em dona la gana, perquè no m'agrada que li facin la pilota al tram. Jo no puc protestar, no tinc cap altra manera de protestar que no gastant els diners que tenia que gastar, ¿vale? Sí. Home, si no tinc més remei... Aquest és un. L'altra cosa que m'agradaria canviar, jo tinc un iPhone 14 Pro, no el Pro Max, el Pro, de moment va bé. No estic veient en l'horitzó res nou que diguis, hòstia, que guapo, això m'agradaria tenir-ho, perquè la IA no funciona, el no sé què, no sé quantos, el Siri és una merda... No estic veient res que em digui, va, canvia-t'ho, o sigui que no m'ho canviaré. I dels rumors, del... perquè jo l'iPhone el tinc tot el dia a la mà, o sigui, està tot el dia a la mà o a la butxaca, o sigui, està amb mi tot el dia. I l'altra cosa que va amb l'iPhone són els AirPods, que jo tinc uns AirPods Pro 2, que els utilitzo contínuament. O sigui, realment invertir en això, si tu divideixes en les hores que ho fas servir, és ridícul, ¿vale? Mm. Però ja et dic, a l'iPhone 14 Pro, que la bateria de moment funciona bé, no tinc, no veig res que em cridi l'atenció per haver-lo de canviar. I els AirPods, que sembla que s'ha dit que vindran amb la amb l'escolta i traducció automàtica, que això sí que ho trobo molt, molt... Hòstia, això ho trobo molt xulo. Mm. Sobretot amb llengües que no tinc...
Quasi. Com a Star Trek, quasi.
Sí, sí. Però això ho trobo molt interessant, sobretot en llengües que un no controla, tipus xinès mandarín, l'àrab, o... No sé, crec que pot ser interessant. Què passa? Una, dubto que estigui ja. Si això igual és un nice to have, ja veurem quan apareix. Parlo de global availability, ¿vale? De disponibilitat mundial. Dos, no sé si estarà a Europa, ¿vale? Perquè últimament estic veient coses i tinc dubtes que Europa estigui. I tres, oblideu-vos, no estarà en català. Val? I penso, bueno, els que tinc estan bé, aquesta disponibilitat, aquesta funcionalitat que em crida l'atenció, no la tindré perquè me'ls vaig a canviar, no? Mm. Cada setmana o cada dues setmanes li passo un netejador amb una espuma que tinc per no sé què perquè quedin super nets i mentre la bateria aguanti, tio, ja tiro endavant. O sigui que no veig en l'horitzó cap argument que em forci a fer el canvi més allà de fer-lo per gust i perquè em feia il·lusió abans, però és que ja no em fa il·lusió per el motiu que he dit abans, de que no... de que necessito per mi, no ho dic per ningú, per mi, necessito posar endavant algun tipus de protesta per coses que no m'agraden.
Sí, exactament. Jo penso també igual. Mm. Jo, en un principi, havia pensat canviar-me l'iPhone l'any passat, però vaig parar, anem a veure què passa amb el Donald Trump. Mm-hmm. Com va guanyar, vaig dir, d'aquí hi ha res, de moment res. Vaig comprar l'iPad recentment, al mes de maig, perquè ja la meva mare tenia un iPad bastant antic, que no tenia actualitzacions des de feia anys, i estava jo utilitzant l'iPad, i l'iPad, doncs, coses de vídeo... anava molt, molt malament, molt lent. Vaig dir, doncs va, me'l canviaré. I el tema de l'iPhone, ja dic, tinc diners estalviats. I l'altra opció que tinc, i en Ludo té part de culpa, és comprar-me un ordinador, un PC, i posar-li Linux, per exemple, i tenir allà el meu model d'intel·ligència artificial.
Sí, perquè és un tema que tu sé que li has donat moltes voltes, que tu li trauràs molt profit des d'un punt de vista professional per la teva feina, no? Té sentit, sí, sí. Sí, però bueno, també pots utilitzar un Mac antic si és que el tens i no el fas servir per posar-li Linux. Jo tinc un MacBook Pro.
Del 2013, de principis.
Sembla que més... El meu també es pot apurar, 2013 o 2015, sí, sí.
I anys, anys que no l'utilitzo, estava mort.
Jo de tant en tant el trec, perquè el tinc aquí darrere, i el carrego perquè no se'm descarregui del tot la bateria. I he estat donant-li voltes, recordem els oients, Tahoe, que és el nou macOS 26, que sortirà enguany, és l'última versió de Mac OS que suportarà, no tots, sinó alguns, processadors Intel. A partir de l'any vinent, de la versió 27, no? O 27 serà la que trobarà l'any que ve, el Mac OS ja no els nous Mac OS ja no suportaran Intels, ¿vale? Tingueu-ho present. No és imprescindible perquè el que són actualitzacions de seguretat, Apple les continua bastants anys més endavant, ¿eh? Però, clar, no hi ha a afegir funcionalitat, només són actualitzacions bàsiques de seguretat. Mm.
Sí, sí. Clar, per exemple, l'iPad que utilitzo, l'utilitzo com si fos el meu portàtil. O sigui, les mateixes tasques que jo feia amb el portàtil, ara les faig en l'iPad.
Jo tinc un amic que em va donar un Mac Mini Intel, que no l'he fet servir mai, el tinc allà parat perquè me'l va regalar. I no l'he fet servir perquè tinc l'Apple TV 4K. Si no tingués Apple TV 4K, s'hagués convertit en el meu Apple TV. ¿Vale? Uh-huh. Però sí que crec que aquí, per feines... per feines connectades amb el món de la radioafició i altres coses que tinc per casa, tenir un ordinador... El que passa que no li veig sentit tenir un ordinador portable permanentment connectat com a servidor. Sí, vale? És l'altre problema. Mm. Però, bueno, el Mac Mini aquest Intel d'aquest col·lega que em va donar és un candidat ideal per... Per cert, a tu, amb la teva professió, per fer transferències de grans quantitats de gigas a nivell d'imatge, bueno, de vídeo sobretot, no tens prou amb Thunderbolt 5 i disc dur externs? Ho has provat prou? O hi ha limitacions?
No, però el problema que tinc és en el M1, en portàtils M1 que tinc ara...
No suporten Thunderbolt 5, em sembla, no?
No, sí. Em sembla que no...
És 4, no? No.
A més, només pots posar una pantalla externa, per exemple, sí, aquestes limitacions. Però el que més, en 250 gigas aproximadament que té, és que és el problema són les aplicacions.
Sí, és que dir, necessiten més.
Final Cut, que utilitzo Final Cut, DaVinci i Resolve Studio.
Ara que combines dos potents, estan fent swap contínuament contra disc. I va molt lent, no? És el que et passa.
Clar, és que no es puc instal·lar. A més, Photoshop, Illustrator, Premiere...
No les pots ni instal·lar. Si no tens espai en disc per instal·lar-les.
És a dir, no.
És que 256 és molt just. Molt
és que
just.
És molt just, a part del sistema operatiu i tots els arxius que més o menys vas necessitant el dia a dia.
Vale, el teu no és tant un problema de... No és un problema de contingut, és un problema d'arxius, d'imatges o de vídeos que els pots tenir amb un disc dur extern.
Exacte.
Entre cometes. Accedir, sí. Manipular, gravar, renderitzar...
És el que faig.
Sinó, el problema és que l'aplicació en si no té prou espai per carregar-se, per instal·lar-se.
Sí. Sí.
Ja, correcte.
Sí, aquí, per exemple, tinc aquest ordinador d'aquí, que és el meu, Final Cut Pro.
Ja.
Però no tinc ni DaVinci Resolve.
És que no pots.
No tinc ni la música perquè jo vull fer música. No puc posar-li aquí el Logic Pro. I tinc un munt de llibreries que les tinc en disc dur extern. Tinc dos disc durs externs SSD de 2 teres cadascun, que només tinc llibreries de musicals allà. Però sí, és que no m'hi entra aquí el Logic.
Sí, sí, no t'entra per instal·lar-lo. Entesos. No. Hem anat dient propostes per anar tancant, si no tens res més a dir. Jo només tenia dos dels oients. Si vols, les llegeixo. Tens alguna que vulguis avançar o...?
Una proposta que ja es va comentar la setmana passada és sobre aquest professor xinès que va comentar en Ludo. Estic mirant els vídeos i la veritat és que algunes coses ja no estic d'acord, però com ell va dir, et fa pensar. I és algunes coses sí que estic molt d'acord amb el que diu, amb el que està passant i com Estats Units, per exemple, està al final de la seva època de com a
sí, com a dominadora del món, sí. No? Com a gran imperi.
Gran imperi, exacte.
Sí, jo no l'he vist els vídeos del professor aquest, però sí que és veritat que llegint des d'Europa estant notícies o parlant amb gent, amb els mateixos oients, el mateix Sinner, que ja sabeu que era el canal de USA i geopolítica de dintre del grup de Telegram de Mossega la Poma, publicant coses, o el Ramon Maria i tal, i seguint, veient mira, l'altre dia flipava. Crec que era un representant del Congrés, un congressista, era un congressista negre a Florida, dient que qui era ell per imposar les vacunes a la població de Florida, saps? Com t'ho diria? És que no m'hi cap en el cap. O sigui, no ho puc entendre, perquè posava per damunt una consideració que és que, com dient, els governs no podem imposar segons quines coses. Escolti, els governs contínuament imposen coses. ¿vale? Imposen les taxes, imposen els impostos, imposen unes lleis, imposen la policia, tenen el monopoli de la violència, el monopoli de la força, i la vacunació és, no és una imposició del govern, només cal anar als cementiris i mirar les tombes dels anys 40, 50 i 60, abans de que les vacunes es fessin genèriques, no? I mirar la quantitat de nens que hi ha en els cementiris, les tombes de nens. Per què? Perquè la salut en general i les vacunes en particular feien que la població infantil morís moltíssim, moltíssim més que avui en dia. Per què ho dic, això? I era un congressista negre. No sé. Hi ha coses d'Amèrica que no em quadren, que és com si s'estigués autodestruint, no? En certa manera, no?
Sí. Es comenta en el vídeo aquest que és baixins. És a dir, no que va baixant de mica en mica, sinó en un principi va baixant de mica en mica, però arriba un punt
que ja està picant
tot en cadena. És a dir, és una baixada espectacular. I Xina està apretant ben fort per substituir l'imperi nord-americà.
Els que esteu aquí, veieu a la gateta, ¿vale? Que la tinc aquí, que de tant en tant ve a veure, mare. Que sapigueu, pels que tingueu gats, que la gateta no ve aquí perquè m'estimi especialment. No. És que és l'hora de posar-li la llauna, ¿vale? I està donant pel sac perquè li posi la llauna. ¿Vale? Aviso a oyentes, perquè no us penseu que tots són els vídeos de YouTube que los gatitos són un mono. No, los gatitos són uns fills de sa mare que s'enganxen amb ungles i tot perquè volen menjar. Vinga, a baix. Ara baixo a posar-te el menjar, que ja estem acabant. Vinga. És que, a més, no vol, saps? Vale, visto. Llegeixo les dues propostes, si et sembla, de... A més, està perdent pèl i aquest jersei que porto és agafa tot el pèl possible. A veure, un és en Rup. Diu, parlant de sobirania digital, que vam tractar l'episodi passat, diu, relacionat amb recuperar la sobirania de la computació, aquest paio, el de Basecamp, va migrar satisfactòriament dels grans clouds a comprar-se les seves pròpies màquines i servir des d'allà, estalviant 2/3 dels diners, no?, que estava invertint en cloud. I ens enllaça amb un vídeo a YouTube. Tu vas apuntar-ho. Crec que va ser tu qui ho va apuntar la setmana passada i no... Jo volia comentar alguna cosa, al final, amb el fragor de la conversa, no vaig poder. Hi ha un factor crucial en el cloud, que és l'escalabilitat. La resiliència i l'escalabilitat. I des de casa això no ho podem garantir. ¿Vale? No podem escalar perquè hauríem de comprar molts equips i no té sentit. I no podem tenir disponibilitat immediata amb diferents regions. No és... Però aquests escenaris no són sempre imprescindibles, saps? O sigui, no són sempre necessaris. Moltes solucions... O sigui, tu tens el teu podcast a casa, ¿vale?
Sí.
Però si una tarda falla perquè et falla la connexió a internet o el que sigui, no passa res.
No passa res.
No es cau al món, ¿vale? Mm. I la cosa de producció personal, però molts negocis tampoc passaria res. No necessiten tenir una alternativa de servidor, o el poden tenir, però vull dir que no és una cosa imprescindible. ¿Vale?
Mm. L'únic que jo no tinc aquí a casa és Mastodon. I no el tinc per tenir una via de comunicació per si de cas passés alguna cosa al meu servidor que patés, almenys poder dir a Mastodon que la web i el blog no funciona o que tot no funciona perquè no tinc internet o s'ha anat la llum o el que sigui.
Mira, està bé pensar-ho d'aquesta manera, de tenir una via alternativa per poder-te comunicar. És cert. Clar, si tinguessis... Bueno, és que si te se'n va la llum i tens el servidor, tampoc podries comunicar-te. Quan tens a casa, t'empastaries amb el mateix problema, o se te'n va a internet. Comprenc. Mastodon és un sistema descentralitzat i no té... La gent i tot no té res a veure amb Twitter ni aquestes coses. Si tens l'accés extern, no crec que passi res.
Sí, no sé, que peti tot a la vegada.
Vale, i avui hem parlat, bueno, portem moltes setmanes i molts mesos i tot l'any passat i l'altre també parlant d'IA, i en Ramon Maria Gallar ens ha recomanat com a proposta un article, diu, llegiu aquest article, que treballa amb més profunditat i fa projeccions de la evolució de la IA fins al 2027. Vale? Mm-hmm. Bueno, és un article... He mirat algun gràfic, vale? I ara no tenim temps d'entrar, però si teniu curiositat, crec que és un anàlisi bastant... Sí, fixa't que no se'n va més enllà, perquè això és nou i canvia tan ràpidament que potser no té sentit parlar de 2030 o 2035. Es queda 2027, que són un parell d'anys vista, però m'ha semblat interessant les reflexions.
Hi ha un vídeo... hi ha un personatge a YouTube que té, em sembla que té milions de seguidors. Em sembla que és anglès, es diu Diary of a CEO, fa entrevistes a gent força interessant, però de tant en tant porta autèntics AI destroyers. Hi ha un dels últims vídeos comenta que d'aquí 5 anys la humanitat s'extingirà per culpa de la IA. Té molts vídeos clipbait, però hi ha alguns que són força interessants.
Vale. Bon consell, també, perquè aquell qui vulgui experimentar. Doncs, Dani, moltes gràcies per tornar a estar avui aquí.
Un plaer.
A més, m'agrada que quan apareixes tu apareix la sorpresa, perquè no sabem mai on estaràs. Avui estaves en el parc, has acabat a casa, l'altre dia estàveu conduint... En fi, és xulo.
T'he d'explicar, a mi mare, de tant en tant, van venir a buscar, a recollir a l'escola quan estava fent primer de BUP o segon de BUP. I jo, quan, per exemple, per anar a fer algun encàrrec o Dani... vinc a buscar perquè et quedis al cotxe, perquè he d'anar a la Seguretat Social i no es pot aparcar, lo típic. Val? I sempre venia a buscar-me pel camí que ella creia que jo anava.
I no el feies, no em
trobava
mai.
El dia següent o al cap d'uns dies buscava un altre camí i tampoc em trobava mai. I al final em va dir, però què fas? Per on vens? I jo, és que cada dia canvio el trajecte.
A veure si...
M'avorreixo.
Clar. Sí, no, té tot el sentit. Sí, sí.
I canviaves. Fas
bé. Molt bé, doncs audiència també a tots els oients. Moltes gràcies. Avui hem tingut poca participació a YouTube, perquè també... A veure, això és un... Ho dic ara al final i ja ho he sabut de dir al principi, però amb el Marc és impossible organitzar-se. En principi, aquesta temporada, si no hi ha cap daltabaix, enregistrarem els dimecres cap a 4:05, 4:10 de la tarda, ¿vale? Més o menys. Aquesta seria l'hora, perquè hem estat mirant agendes, calendaris, a veure com ens ho podem organitzar. Això, hi ha un canvi respecte, que abans gravàvem divendres a les 3 de la tarda, més o menys, 3:45, ara seran els dimecres i a les 4 tocades, 4:05, 4:10, que ho sàpiga també l'audiència. I ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu-siau a tots.
Adéu, una abraçada.
Adéu.